Bon dia, benvinguts i benvingudes a Les Maquinàries, un espai de ràdio dominical que podeu escoltar des de Ràdio Falset. Espero que jo també sigui benvingut al lloc on us trobeu. Mentre estigueu fent les vostres coses, podeu tenir al costat la companyia d'aquest espai de ràdio que té com a propòsit entretenir de bona manera durant una hora i mitja. Per aquest objectiu hem preparat una sèrie de coses que jo crec que sí que us poden fer passar una bona estona en aquest diumenge i també dijous, perquè recordem, els dijous a partir de les 8 del vespre hi ha una nova difusió d'aquest mateix programa. Salutacions a Maria Arbonès en nom propi i de l'equip del programa, l'equip de col·laboradors de Les Maquinàries. Jo voldria fer un record al començament d'aquest espai, espai que fa uns anys s'emetia en una altra emissora i que rebé la col·laboració d'una persona molt estimada, en Jordi Bonet, un bon amic que aquesta setmana ha fet 3 anys de la seva mort mentre practicava l'escalada als Pirineus. Vull recordar des d'aquí la seva persona, la qual, a més del muntanyisme, sempre va estar molt vinculada també a la radiodifusió local i a la bona música. Sempre recordarem l'espai Jazz i altres herbes. Feta la presentació, fet també aquest recordatori que no volia deixar al marge, comencem el programa perquè ja tenim a l'estudi el primer dels nostres convidats, el primer dels nostres col·laboradors habituals, i no el volem fer esperar molt. Només una mica, perquè abans posarem una cançó. Posarem una cançó de Ian Tiersen, músic francès, nascut a Brest, a França, i que es va fer conegut principalment per les bandes sonores de les pel·lícules Amélie i Goodbye Lenin. Tot i el tipus de música que podem escoltar a les bandes sonores, Tiersen sempre s'ha caracteritzat per les seves composicions pop-rock, inclús amb la manipulació de diversos instruments, un piano de joguina, el baix, el violoncel, entre d'altres instruments. Ha publicat en la seva carrera uns 12 àlbums, Monocrom, que és la cançó que escoltarem ara tot de seguit, està inclosa a l'àlbum Le Fart, i en aquest directe titulat CTIC, en aquesta cançó hi ha en Tiersen, compta amb la col·laboració d'un altre gran músic francès, Dominica. Anyway, I can try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway, I've lost my face, my dignity, my look, everything is gone. And I'm tired now, don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my old bicycle you loved. I am piling up some unread books under my bed, and I really think I'll never read again. No concentration, just a white disorder everywhere around me, you know. I'm so tired now, don't worry. I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay. Monochrome floors, monochrome walls, only absence near me, nothing but silence around me. Monochrome flat, monochrome life, only absence near me. I en Tirsen ens ha servit, ens ha anat molt bé per començar el programa d'avui i ha estat el primer dels ingredients, una cançó seva titulada Monochrome. Ara sí, acollim el primer dels nostres col·laboradors aquí a Les Maquinàries.
Estàs escoltant Les Maquinàries, cada diumenge a Ràdio Falset.
Un nou punt biogràfic de la mà de Josep Maria Donadeu. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Maria.
Avui parlem de Cat Stevens.
Bé, sí, parlarem del Stephen Demetri Georgiou, el Cat Stevens.
Aquest és el veritable nom.
El veritable nom d'aquest noi nascut a Anglaterra, de fill d'un senyor que era greco-xipriota i d'una mare sueca a la que va conèixer quan va anar a estudiar a Anglaterra a l'escola d'art.
Ell va néixer l'any 1947, però va marxar ben aviat a Suècia a estudiar.
Efectivament, al tindre la mare sueca, ella va pensar que era millor que tingués una educació en el seu país d'origen i el va enviar allà a estudiar, a Suècia. No hi va estar gaire temps, ja va tornar, i ell es va apuntar a la mateixa escola que la seva mare, l'escola de Hammersmith a Londres.
Parlant de les primeres actuacions...
Doncs sí, podem parlar del Cat Stevens i podem remarcar que és quasi la vida paral·lela de la majoria dels cantautors. Un noi que té simpatia per la música, als 15 anys comença a tocar la guitarra, inclús a fer les primeres composicions i, clar, entra ja en el circuit dels músics folks, que és començar a tocar pels cafès i anar a fer relacions amb aquestes actuacions, conèixer gent, i és una d'aquestes actuacions que va trobar el Mike Hart, que era un membre del grup Springfield, que el va escoltar i el va recomanar amb una discogràfica, exactament era la Decca, que en aquell moment estava fent un subsegell. És una cosa molt curiosa, però has fixat tu, Maria, que les grans discogràfiques tenen la costum de fer segells més petits, suposo que per si la cosa va malament tirar-li la culpa al segell petit. I llavors inauguraven un segell que es deia Deram i va ser una de les estrelles, el Cat Stevens.
Cat Stevens, el primer és Steve Adams.
Exactament, el seu primer nom comercial era Steve Adams. I el senyor de la discogràfica li va suggerir o li va exigir, no sé exactament de quina paraula fer servir en aquest cas, que es canviés el nom pel de Cat Stevens, que el trobava més comercial.
Molt bé, doncs escoltem alguna cosa.
Sí, mira, ja que estem parlant d'aquest primer disc que va gravar quan va fitxar per la discogràfica, escoltarem el tema I Love My Dog, que va arribar al número 28 de les llistes. Per ser un primer hit d'una persona és un puesto molt alt.
As much as I love you, but you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you, but you may think my dog will always come through. All the pay I need comes a-shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. As much as I love you, but you make faith, my dog will always come through. I love my dog, baby, I
Estem parlant de Cat Stevens, estem amb el Josep Maria Donadeu. Finals dels 60 és quan grava el seu primer àlbum, no?
Exactament, va gravar el seu primer llarga durada en l'any 1967, una llarga durada que portava per títol Matthew Absent, on aquest single, aquest I Love My Dog, era el protagonista del mateix. Després ja va gravar l'any 67 el New Masters, aquest no va tindre tant d'èxit, però bueno, no deixava ser un disc d'una qualitat excepcional, perquè el Cat Stevens era una persona molt meticulosa, amb una neteja, bueno, sentit la guitarra d'aquest I Love My Dog, que era una guitarra molt neta, molt polida, i que inclús es permetia el luxe de gravar cançons per altra gent. Per exemple, el The First Is The Deepest, el primer tall, el The First Cut Is The Deepest, el més profund, és una cançó que inclús va versionar el Rod Stewart i que li va donar una fama tan gran que tothom pensava que era del Rod Stewart, i no era d'ell, era del Cat Stevens.
Cat Stevens va patir, i el va deixar bastant marcat, una malaltia, la tuberculosi.
Exactament, va tindre un col·lapse pulmonar, i aquest col·lapse pulmonar va derivar en una tuberculosi. Evidentment va estar 2 anys fora de circulació i em va tindre molt de temps per pensar, meditar, i li va donar per estudiar cultures i religions orientals. I això el va portar a voler conèixer aquests països, inclús més tard es va dedicar, ja va marxar d'Anglaterra i va escollir anar-se'n a Brasil, que és on va estar vivint molt de temps, a Brasil, també on va rebre influències de les músiques llatines, de la música samba i tot això, que també li ha marcat molt el seu estil musical.
Aquesta malaltia, doncs, el va marcar molt en tota la seva època musical. Entrem ja en la dècada dels 70, val a dir que és el moment, no? El temps més important, més fructífer en la carrera de Cat Stevens.
Exactament, va ser ja l'any 1970 que va canviar de discogràfica i va gravar amb Amy Odeon, i va treballar en aquell moment el 70, el llarga durada que es titulava Mona Bon Jacon. El meu anglès a vegades falla una mica i aquestes paraules que va servir aquest senyor són un pèl complicades. I aquí va tindre ja col·laboracions amb gent de Jarvis, que van col·laborar i que van donar un gran nivell musical en aquesta llarga durada. Després hi va treure en l'any 1971, jo crec que el millor llarga durada del senyor Stevens, el This Is And The Fire Cat, que va arribar a ser número 2 a les llistes angleses i va arribar a ser el número 1, perdó, el número 3 a Anglaterra i el número 2 a Estats Units. És curiós, però als Estats Units sempre anava un posto pel davant. I en el següent, que ja va ser el que va picar més fort, que va ser el Catch Bull at Four, que va ser número 1 a Estats Units i número 2 a Gran Bretanya.
Seguim escoltant més coses de Cat Stevens?
Sí, podríem escoltar jo que un dels temes més famosos d'ell, aquest Moon Shadow.
I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands, oh, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, if I won't have to talk. Yes,
did it take long to find me? I asked the faithful light. Oh, did it take long to find me? And are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow.
Aquesta, sens dubte, és una de les cançons més conegudes de Cat Stevens, eh?
Efectivament, una cançó, a més, amb un estil musical que és impressionant.
Uh-huh. Aquí ja se'l veu més hippie, no? Va començar potser amb un toc més pop-rock, inclús aquí, no tan sols amb la música, amb les cançons, sinó doncs, amb la seva imatge, no?
Doncs sí, bueno, l'imatge del senyor Stevens sempre ha sigut un senyor amb un cabell així llarg i, uh-huh, i rissat i barba, sempre ha tingut aquesta imatge, i suposo que després amb el canvi de religió també li devia anar perfectament això de la barba, encara que potser no tan retallada.
Ens trobem a principis de la dècada dels 70 encara, publica Freinert el 73 i segueixen les seves preocupacions existencials, religioses, espirituals.
Doncs sí, continua amb la seva línia, i això es marca en el següent llarga durada de l'any 1974, que es titulava Buda i la caixa de xocolata, o sigui, Buda and the Chocolate Box, que era una cosa molt curiosa, no?, perquè era el màrqueting de la societat moderna, i el Buda, que era la representació d'aquest personatge de meditació i de cultura, sí, no? O sigui, era posar els dos extrems, o sigui, la cultura, la meditació i la transcendència, i per l'altra banda, pues, la pura comercialitat de la caixa de xocolata.
Aquest àlbum, Buda and the Chocolate Box, publicat el 74, potser caldria destacar la cançó Over Young.
Doncs sí, és que aquest dia, a part, també hi havia el Numbers, o Alicio, o sigui, temes que tenien una gran qualitat i que els que sou seguidors del Cat Stevens, jo ho dic, remarco perquè sé que aquest disc el tens tu a la teva discoteca, mm-hmm, pots dir que tenia una gran qualitat. I evidentment el Cat Stevens, com ja he remarcat anteriorment, cuidava molt el seu so i el seu estil musical.
Va trobar després ja un lloc en aquest món espiritual, que és l'Islam. Va començar a llegir el Coran, introduït per un germà seu.
Exactament, el seu germà David li va passar el llibre del Coran i li va inculcar la lectura del mateix, el qual el va afectar molt fins al nivell de decidir passar-se a la religió islamista, vendre's totes les seves propietats, els discos d'or, els va subhastar, vendre tots els instruments, i va decidir retirar-se del món de la música, retirar-se perquè rechaçava el màrqueting i tot el moviment econòmic que implicava el món de la música.
Seguim escoltant coses?
Anem a escoltar un altre dels temes clàssics de Cat Stevens. Què sembla? Posem el Morning Has Broken.
Mine is the morning, born of the world. ocean prays every morning. God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them spring from the world.
Es tracta d'una altra de les cançons famoses, conegudes, de Cat Stevens. Cat Stevens, que va canviar de nom.
Efectivament, quan va passar a la religió musulmana, com fa tothom que es converteix en aquesta religió, com va ser el cas de Cassius Clay, per exemple, que es va canviar a Muhammad Ali, ella es va fer dir a partir d'aquell moment Yusuf Islam.
Això va sorprendre, però no va sorprendre potser tant com el fet de que Cat Stevens, o tal com es diu, ja en aquest moment donés suport a la persecució de Salman Rushdie.
Efectivament, va fer unes declaracions que, la gent que no sàpiga, el Salman Rushdie va editar un llibre titulat Els versos satànics i que va fer que l'Ayatollah Khomeini el declarés que qui matés a Salman Rushdie aniria al paradís. Llavors, clar, això va aixecar tota una controvèrsia al món de que potser havien fet alguna cosa incorrecta a l'intentar amenaçar de mort amb una persona, i es veu que el Cat Stevens va fer unes declaracions, segons ell, manipulades per la premsa, recolzant aquesta repulsa contra Salman Rushdie, que en aquest llibre es veu que proposava una modificació del Corà. Lògicament, en els maometans els semblava un sacrilegi impressionant.
Moltes més hores de ràdio van respondre deixant d'emetre les seves cançons, com es fa la protesta.
Sí, sí, els seus fans es van quedar, es diu, al·lucinats, i les emissores de ràdio en protesta per aquestes declaracions en contra de la vida d'una persona van decidir retirar les seves cançons de les seves emissions.
Recordem també, ja en dates més recents, que Cat Stevens no va poder entrar als Estats Units.
Efectivament, durant la guerra del Golf, Cat Stevens va fer tota una sèrie de declaracions dient de que els musulmans no eren aquesta gent violenta que volien pintar els americans i el Tony Blair, i va fer dir que era una religió de la tolerància i de la justícia. Però clar, tot aquell que no està a favor d'ell està en contra, així és la política de George Bush, i quan el senyor Stevens, el senyor Yusuf Islam, va voler entrar a Estats Units últimament, li va ser prohibida l'entrada com simpatitzants de terroristes.
Molt bé, doncs podríem acabar aquest apunt biogràfic amb una altra cançó.
Doncs sí, podríem posar una altra cançó que segurament els oients també la coneixeran, també és un clàssic de Cat Stevens, és el Wild Girl.
Moltes gràcies. Fins una altra.
Gràcies a tu.
Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. It's a wild world.
remember there's a lot of bad and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world, and it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world, and I'll always remember you like a child, girl.
Et trobes en companyia de les maquinàries.
Dues setmanes en una altra ciutat, amb Sergio Sánchez.
És una de les personalitats més controvertides de l'actual cinema nord-americà. Té una legió de fans, però no són pocs els que consideren les seves pel·lícules unes incomprensibles preses de pèl. Nascut a Montana, ara fa més de 60 anys. Artista total, pintor, músic, fabricant de mobles. La seva notorietat, però les imatges en moviment, no té comparació. Avui, al dues setmanes en una altra ciutat, estimat i odiat, odiat i estimat, Lynch David, David Lynch.
In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine.
Una parella té un fill. Bé, per ser més exactes, té una cosa. Una criatura deforme que fa uns sorolls insuportables. La noia abandona el caliu familiar, no ho pot suportar més, deixant el pare al càrrec de la criatura, i mai millor dit criatura. És Cabeza Borradora, debut de David Lynch al llargmetratge l'any 1977. La pel·lícula és en un suggestiu blanc i negre, on els imaginatius malsons del pare, que expressen la seva angoixa, semblen un anticip friqui i fascinant del drama de Kramer contra Kramer. Cabeza Borradora és un èxit a les sessions golfes de Nova York, i el talent de Lynch crida l'atenció d'un comediant famós, productor de nous valors en el seu temps lliure, el Mel Brooks del jovencito Frankenstein, que li ha de produir la seva següent i aclamada pel·lícula. El hombre elefante està basada en la història real de Joseph Carey Merrick, un jove sobre el qual han existit moltes controvèrsies sobre la malaltia que patia. Síndrome de Proteus, un creixement de l'os anormal del crani i altres teixits, o neurofibromatosi, creixement de tumors no cancerosos al llarg dels nervis. S'ha considerat que les deformitats de Merrick eren potser les més severes que han estat registrades en cap ésser humà a la història de la medicina. La pel·lícula de Lynch narra com el metge Frederick Tripp salva a Merrick d'una vida humiliant en espectacles de circ per convertir-lo en estudi de la ciència tractat amb respecte. Qui estigui interessat en la història real de Merrick, teclegi John Merrick a qualsevol cercador i trobarà un interessantíssim article de Marcelo Dos Santos a la revista argentina Axon. Lynch va fer a El hombre elefante una de les seves millors pel·lícules. Potser ha aconseguit més unanimitats per la seva narrativa més clàssica en contraposició al seu cinema més experimental. però la sensibilitat al retratar a un Merrick educat i culte, envoltat d'éssers veritablement deformes al seu interior, ha aconseguit captivar a tota mena de públics des de la seva estrena el 1280. Memorable és la transformació de l'actor John Hurt com a Merrick i el paper que fa Anthony Hopkins com a Dr. Thribbs, molt abans de ser conegut pel gran públic gràcies al Silencio de los Corderos. El hombre elefante és un film molt bellament rodat en scope i curiosament en blanc i negre. Insòlit, al 1980, tot i que coincidís amb una altra gran pel·lícula fotografia d'igual, El toro salvaje, del Martin Scorsese, amb dues derrotades als quasi sempre injustos Oscars per l'insults drama familiar Gente Corriente de Robert Redford. Quanta ceguesa davant tanta genialitat.
She wore blue.
Lynch s'estavella amb un gran projecte de ciència-ficció, Dune, on s'arruïna el productor Dino De Laurentiis, però explota tot el seu imaginari personalíssim a Terciopelo Azul, on retrata per primera vegada una Amèrica profunda que coneix molt bé a través d'un surrealisme visual que té pocs referents en la història del cinema comercial nord-americà i que troba el seu major agermanament en les arts plàstiques. Va protagonitzar Isabella Rossellini, que fou parella de Lynch a la vida real. En la mateixa línia té la sèrie Twin Peaks, a partir de l'assassinat del personatge de Laura Palmer, que també serà pel·lícula, i un to molt més hiperbòlic i potser més carregant, Corazón Salvaje, la pel·lícula amb Nicolas Cage i Laura Dern, amb la que guanyarà una Palma d'Or a Cannes. Recupera ser classicisme a una història verdadera. Una història verdadera i El hombre elefante acostumen a ser les pel·lícules favorites d'aquells a qui no agrada especialment l'estil de Lynch. Tot i així, la història de l'Alvin Strike i el seu viatge encegadora pels Estats Units està plena d'excentricitats marcada a la casa i un punt de vista irònic, més dissimulat que de costum, però igualment existent sobre aquesta Amèrica profunda.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to?
A Carretera Perdida inicia l'actual etapa, una de les més brillants. A partir del seu gust pel món oníric, Lynch va esborrant les fronteres del relat tradicional. Es llança de cap i sense xarxa a la creació de mons sensorials, intuïtius. El seu cinema no arriba a l'abstracció absoluta, però es val de personatges i situacions concretes per desenvolupar no tant una història com un corpus filmat més relacionat amb la vida inconscient que amb les formes reals. Ho desenvolupa d'una manera superba a Mulholland Drive, però és a la seva última pel·lícula, Inland Empire, on ha arribat a definir-ho amb una plenitud fins ara més aconseguida. Hi ha moltes veus crítiques amb els excessos d'Inland Empire, les seves 3 hores i la seva condició, utilitzant adequadament un llenguatge vulgar, de palla mental. El món d'Inland Empire, però, no creix de forma capritxosa, es desenvolupa en aquest metratge de 3 hores amb un càlcul diabòlic. Recorda una mica Lynch en les seves últimes pel·lícules a un clàssic francès dels anys 70, Céline i Julie van en barco, de Jacques Rivette, molt fantasiosa tot i que menys abstracta, però a qui realment s'està apropant Lynch d'una manera molt prodigiosa és una espècie de Luis Buñuel del Midwest dels Estats Units. Veurem en els propers anys on el porta aquesta recerca visual antinarrativa absolutament captivadora. Aquest ha estat el nostre espai a dues setmanes en una altra ciutat. Que tingueu un bon cinema i fins aviat.
Sergio Sánchez ens presenta aquí a les Maquinàries un apunt sobre cinema. Gràcies, moltes gràcies, Sergio. Fins ben aviat. Ara aquí a les Maquinàries, a Ràdio Falset, ens hem d'ocupar d'altres coses. Hem de fer una trucada telefònica.
Dediquem-li un temps al tarot. Els tarots són, sens dubte, els jocs de cartes més enigmàtics i atractius. Un joc de cartes per uns, recurs per endevinar el futur, pels altres, també són transmissors d'una sabidoria ancestral. Parlem amb una gran coneixedora del tarot, ella és l'Anna Feliu. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia, Maria.
Fem una mica d'història. Sap els orígens, els creadors d'aquest joc de cartes?
El primer que es coneix d'origen del tarot sembla ser que el Nepal, a sota d'allà on vivia el Dalai Lama, doncs estan gravades els 22 arcans majors del tarot. Clar, estem parlant de bastants milers d'anys d'antiguitat, no?
Des de sempre l'humà ha necessitat respostes als seus dubtes, no?
Sí, és un dubte existencial que ens toca a tots.
Són 78 cartes, no?
Sí.
Hi ha el que s'anomena arcans majors, arcans menors. Explica'ns una mica això.
Sí, a veure, els arcans, normalment amb els que se treballa més és amb els arcans majors, que són els 22. Llavors, els menors, nosaltres els diem els xafarders, no? Són els que especifiquen més. Però en principi amb els que més se treballen són amb els grans arcans, amb els 22 majors.
Els tarots són els mateixos a tot arreu?
No, hi ha molts tipus de tarots. El que es fa servir habitualment aquí és el tarot marsellès.
Sí.
El més complicat seria l'egipci. I llavors hi ha diferents tipus de tarots, com, bueno, des del tarot de Dalí fins al tarot eròtic de Milo Manara.
Sí. Què té el tarot de Marsella?
El tarot, potser perquè és més pràctic. Per exemple, el tarot egipci necessita saber càbala.
Sí.
Càbala jueva, vull dir, és molt més complicat, és molta matemàtica. Llavors el marsellès, diguéssim que és més còmodo, per dir-ho d'alguna manera, no? Més pràctic a nivell de gent. Tothom pot anar a una botiga, comprar-se un tarot marsellès i li és molt més fàcil.
Escolta'm, qualsevol pot tirar les cartes. S'ha de tenir potser alguna circumstància especial, no? Tenir psicologia, intuïció i coneixement del simbolisme de les cartes.
Clar, a veure, qualsevol és això, pot anar a una botiga i comprar-se un tarot, no? Sí. Ens porten un llibret amb unes instruccions i, bueno, tu pots aprendre. Però això en realitat no té res a veure amb el que necessita realment per tirar el tarot, no? És, digue-li, intuïció, digue-li, veure una miqueta més enllà, no? O sigui, els arcans no diuen el mateix per una persona que per una altra.
Sí. Escolta, són figures amb imatges medievals, són figures que atreuen misteriosament, no?
Sí, molt. Molt.
O sigui,
són molt atractives.
Podríem parlar, per exemple, de la justícia, la lluna, no sé si ho dic bé, el món...
Sí, el diable...
La mort, l'estrella, la torre, no? La força...
Sí. El que passa que la gent ho té com a bastant mal entès. Per exemple, la gent s'esgarrifa molt quan surt, per exemple, la carta de la mort, no? I sí. En realitat la carta de la mort és una carta de canvi, és una carta molt positiva, no?
Sí.
I així tots els arcans, no? Vull dir, el diable també, la gent s'esgarrifa molt. I no, el diable és una carta molt divertida. Evidentment, sempre depèn de la tirada com estiguin posades.
Yeah.
I no és una carta independent sola, sinó que són totes, és tota la tirada que s'ha de veure. Però en principi, arcà per arcà, vull dir, no s'ha de tindre prejudicis.
Doncs escolta'm, si no és la mort ni el diable, quina és la carta pitjor? O no n'hi ha cap?
Sí, potser, si haguéssim de triar més capitxoles, més dràstiques, per dir-ho d'alguna manera, serien la torre i la lluna. La lluna, sobretot. La torre són trencaments molt dràstics, però la lluna sí que és un arcado. Un arcado, sí, de tancament i de depressiva. És una mica dura, sí.
I la carta que et porta més bona sort?
El món.
Sí.
El món té els quatre elements, sí. El foc, l'aire, la terra i l'aire.
Mm-hmm. Només n'hi ha una o en canvi hi ha diverses interpretacions de les cartes?
Ui, diverses, molt diverses, i a més hi ha molts tipus de tirades, hi ha tirades celtes, hi ha molts tipus. Mm-hmm. Llavors, doncs, això és en funció, cada tarotista fa servir un tipus de tirades i evidentment fa una lectura diferent.
Sí, sí. Les cartes són sàvies? Mai es poden equivocar?
No, les cartes s'equivoquen. A veure, no, seria, si concretem, seria, les cartes no s'equivoquen, qui s'equivoca és el tarotista, és qui interpreta.
Sí.
Sí, sí, sí.
Hi ha molta gent que és aficionada a no tirar les cartes, sinó a que li tiren les cartes.
Molta. Uh-huh. I, a veure, això és una cosa que ha de quedar clar. Les cartes només orienten, vull dir, no solucionen res. Llavors, bueno, doncs, un dels problemes que ens trobem els tarotistes és gent que, bueno, ve una vegada i una altra, i una altra, i una altra, suposant que les cartes li solucionaran la vida, i això no sé, això ha de quedar clar.
Costa dir, Anna, que el futur es presenta negre amb algú o alguna?
És dur, hi ha vegades que hi ha tirades que són molt complicades i hi ha coses que, a veure, un tarotista d'una manera ètica ha de dir el que veu, però hi ha situacions que són especialment delicades i llavors costa dir.
Però sempre dir la veritat, no?
Sempre. Mm-hmm. És una qüestió d'ètica. Sempre s'ha de dir la veritat, el que passa que, bueno, sempre pots suavitzar-ho, no? Si és això, si estem parlant d'una qüestió delicada.
Podem saber quant de temps portes en el món del tarot?
Pues com uns 14. Uns 14 anys.
Ostres, Déu-n'hi-do, no? Són molts anys, no?
Sí.
Com has començat amb això? Podem saber-ho?
Sí, normalment, jo no ho hagués dit mai, eh? Va ser una amiga que tirava les cartes i un dia em va regalar un tarot.
Sí.
I em va deixar uns quants llibres. I a partir d'aquí, doncs, bueno, em va fer gràcia, vaig començar a estudiar i fins aquí, fins al dia d'avui.
Anna, doncs, escolta'm, no sé si vols afegir alguna cosa més. En qualsevol cas, moltes, moltes gràcies i molta sort.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. I només dir això, vull dir, les cartes són només una orientació. Vull dir, nosaltres som qui dirigim la nostra vida i que, a final de comptes, som nosaltres els que decidim.
Molt bé. Anna, gràcies. Fins sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never wanted a home, because I haven't got one anymore. Take me out, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out, take me anywhere, don't care, don't care.
Les Maquinàries, a Ràdio Falset.
Ens trobem a Ràdio Falset, ens trobem a Les Maquinàries, espai que s'emet cada diumenge a partir de les 11 del matí. I recordeu també que el podeu escoltar novament els dijous a partir de les 8 de la vespre en radiodifusió. Ara el que toca és escoltar el segon capítol de la nostra radionovel·la, Empúries 218.
El tupit vel de la nit sense lluna queia damunt les teulades de la ciutat, omplint-la de quietud. Mentre tots els seus pobladors dormien, uns ulls desvetllats per la impaciència s'arrossegaven entre les parets silencioses del llogarret Iber. Procurant no ser descobert, en Buder havia abandonat casa seva i tenia posada tota l'atenció en la pesada silueta de les muralles d'Empúries. Aguardava un senyal. De sobte, per un dels laterals de la fortificació, hi relluí fugazment el resplendor d'una torxa. El jove reconegué de seguida aquella indicació i, embargat per una fortíssima emoció, s'encaminà cap allà on havia sortit. La curta distància que el separava se li feu eterna. Sentia com el batec accelerat del seu cor li repicava sordament a l'oïda. Quan hi estigué a tocar, la flama s'encengué de nou i es posà en moviment. En Buder la seguí. Anava en direcció a la platja, allunant-se del nuc habitat. Al cap d'una estona de caminar enmig de la foscor més absoluta, arribaran a una petita pineda que creixia arran de mar. Allí s'aturaren. Una veu femenina es dirigia al noi.
Senyor, la meva senyora us espera darrere aquells arbres.
Gràcies, Niobe, per fer-me un altre cop l'home més feliç de la terra.
Que passeu una bona vetllada.
Afinant la vista, el Buder no trigà en distingir enmig de la cortina de branques i troncs una minsa claror on s'hi retallaven els contorns sinuosos d'una figura humana. S'atensà cap a aquell indret, amb la respiració entretallada pels nervis que comporta el compliment d'un anhel llargament expectat. Quan hi fou a la vora, pogué contemplar la imatge d'una dona jove, asseguda sobre la pinassa.
Zoé!
En escoltar la seva veu, la jove s'alçà d'una revolada i corregué a llançar-se en braços del noi. Amb dos s'uniren en una càlida i apassionada abraçada. En Buder estava exultant.
No pots imaginar quant t'he enyorat, Zoé. Tots aquests dies veient-te pel carrer, sense poder ni tan sols saludar-te, havent de dissimular els meus sentiments, han estat una tortura.
Jo també m'ho he passat malament, Buder.
Amor meu, portava tant de temps esperant un moment com aquest, tenir-te a prop i no haver d'amagar el que sento per tu.
Em sap greu, m'agradaria que les coses fossin d'una altra manera, però ja saps que tu i jo...
Tu i jo podem ser molt feliços, Zoé. Ens estimem. Això és el que de debò compta. El reste no ens ha d'importar. Trobarem la forma de superar les adversitats, ja ho veuràs.
T'equivoques, Buder. És possible que nosaltres dos mai puguem estar junts.
La frase va glaçar sobtadament l'ànima encès del Buder. La Zoe li acaronà amb suavitat les galtes imberbes i posar els seus llavis tendres sobre els d'ell. En notar aquell escalfor, el noi es reconfortà una mica.
Si això és el que penses, per què deixes que em continuï fent il·lusions?
Perquè jo t'estimo.
Xiu-xiuejà la Zoe mentre la seva boca anava vessant profusament el rostre del seu amant.
Doncs d'aleshores no t'entenc.
El Buder, contrariat, s'apartà de la jove i duent-se les mans al cap va ajeure sota la soca d'un pi. La Zoe s'apropà per animar-lo, però ell rebutjà el gest bruscament.
Per què em tractes així, Buder?
Per què m'hi tractes tu? Sé perfectament que la nostra relació és difícil per a tots dos, però fins ara hem aconseguit superar tots els contratemps. I just quan em pensava que el nostre amor era més fort que mai, tu t'has encarregat d'espatllar-ho.
Només he dit la veritat. No podem continuar amagant-nos. Fem veure que no ens coneixem quan coincidim en públic, citant-nos de nit com si fóssim bandits. Això només ens fa patir.
I què suggereixes? Que no ens veiem més? Trobes que aquesta és la solució per posar fi al nostre patiment?
No ho sé, Buder. La meva família...
Què?
Doncs que em fa preguntes. El meu pare diu que em veu estranya i jo tinc por que no sospiti alguna cosa. Si ens descobríssim, llavors sí que tot s'hauria acabat. Em fa por imaginar-me el càstig que ens espera si mai arriba a assabentar-se que som amants. Sobretot m'amoïna el que pot passar-te a tu, Buder. El meu pare és una persona molt influent i respectada a la ciutat i no m'atreveixo a pensar com reaccionaria si té notícia que la seva filla té un romàs amb algú com tu.
Amb un Iber, vols dir?
A més, hi ha un altre entrebanc.
Quin?
l'Assemblea Municipal ha ordenat que, a partir de demà i per un període de temps indefinit, totes les portes a la muralla restin tancades des de la posta del sol fins a trenc d'alba.
I amb quin motiu?
Hi ha amenaça de guerra, Buder.
Vaja, veig que són ràpids en prendre decisions.
Ho sabies?
La Zoe es queda molt sorpresa que el noi estigués al corrent de les informacions sobre l'esclat del conflicte.
Sí, sé que els cartaginers han destruït Sagunt i que es dirigeixen cap al Pirineu. I sé més coses.
Em deixes parada. Com és que tens coneixença de tot aquest afer?
Això és el de menys. Ara tan sols espero que els membres de l'Assemblea, com el teu pare, tinguin veu pròpia i no permetin que d'altres es posicionin en lloc seu.
Què insinues?
Que els romans intentaran influir en la seva voluntat per incorporar Empúries a la seva causa. I segur que ho acabaran aconseguint. El que resolgui el govern romà serà el que votaran els magistrats empuritans.
La Zoe es queda un xic consternada per les afirmacions del Buder, que li semblaren un insult a la ciutat, en general, i a la reputació del seu progenitor, en particular.
El que dius és molt greu, Buder. Poses en dubte l'honorabilitat de la nostra assemblea i, de retruc, també la del meu pare. Entenc que siguis dolgut amb la meva família, però aquest fet no justifica les teves paraules. No pots barrejar la política ciutadana amb qüestions personals. És injust.
En el cas que entrem en guerra i Empúries esdevingui una segona Sagunt, parlem aleshores de justícia.
El caire que havia pres la conversa disgustà profundament la Zoe, que no pogué reprimir les llàgrimes. En veure-la plorar, en Buder es penedí del to que havia emprat i s'aixecà per estranyar-la entre els seus braços.
Si avui ha de ser el darrer cop que puc tenir-te al meu costat, Zoe, no desitjo recordar-te així. Perdona'm, sisplau.
La noia el senyí fort per la cintura i amb dos es fongueren en un esclat fervent de petons i carícies. Portats per l'ímpetu amorós, els dos amants rodolaren per terra, escampant el caliu que desprenien els seus cossos damunt les fulles amarades de rosada. Immers en aquell deleit passional, el Buder se sentí sotregat per una rècula de sensacions contradictòries. Tot i que era un instant molt feliç per ell, no el gaudiria plenament. No podia evitar de pensar que aquella demostració d'estima era, en el fons, un adéu, que la ciutat enfrontava un greu perill si es declarava partidària de Roma i que si era atacada tant ell com la Zoe corrien el risc de morir o de ser esclavitzats.
Zoe, m'has de prometre que faràs tot el que estigui al teu abast per impedir que la ciutat entri en el conflicte. D'això també en depèn el nostre futur.
Em temo que el que em demanes no podré complir-ho.
Intenta-ho almenys. Hem de mirar a descobrir si hi ha gens de Roma ocults en algun lloc d'Empúries i desemmascarar-los. Quan el poble conegui les manipulacions de la diplomàcia romana, segur que repressiona les autoritats perquè optin per la neutralitat.
La jove va preferir no replicar i li posar l'índex sobre la comissura dels llavis, alhora que li aixecava la túnica fins al maluc.
Calla i fes mal amor.
Et trobes en companyia de les maquinàries, a Ràdio Falset.
Hem tingut el segon capítol de la radionovel·la Empúries de 218. El tercer capítol, el diumenge que ve. Per cert, abans hem escoltat els Smiths. I ara escoltem a la canadenca Lorena McKenney. Aquesta cançó es titula Neverending Road i s'inclou dintre del darrer àlbum de Lorena McKenney, Anansimus.
Johnny sent. Here is my heart, the key fit
Les Maquinàries, a Ràdio Falset.
I una tercera etapa per Síria amb el Santi Nogués. Hi ha moltes coses per explicar d'aquest interessantíssim país. Santi, què tal? Molt bon dia de nou.
Molt bon dia.
Una tercera etapa per Síria.
Sí, 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 una tercera etapa. I haurem d'anar una miqueta rapidets perquè queden moltes coses per explicar. I per tant, doncs, ja ho voldria que aquest fos ja l'últim dia, l'últim programa en aquest cas de Síria, no?
Ens vam quedar a Apamea?
Sí, o sigui, entràvem a Apamea.
Sí, sí.
Apamea és una d'aquestes ciutats romanes, dic romanes, però en realitat va ser fundada per un general d'Alexandre el Magne. Va ser fundada per Seleuco. I el nom d'Apamea, com tu ja em comentaves l'altre dia, és el nom de la seva dona, o sigui que se l'estimava tant que li va donar el nom a la ciutat. Diguem-ne que Apamea està a dalt d'un turó, permetia una visibilitat molt àmplia de tota la zona, i no va ser, diguem, fins que van arribar els romans els que la van dotar, doncs, de l'espectacularitat que té actualment. Apamea, si no existís Palmira, seria diguem, la ciutat romana més important de Síria. Però per a mi, tot i que Palmira continua sent-ho, té un encant especial, potser perquè allí vam trobar amb un noi, un guarda, que doncs van fer-se de si d'amics, i ell ens va ajudar amb el recorregut de la ciutat. Pràcticament és el Cardus Maximus, que és la via principal, que té 2 quilòmetres, o idal o llarg, és més llarg que el de Palmira.
Has dit Cardus Maximus.
Cardus Maximus, sí, sí. I de què ve el nom de Cardus Maximus? Doncs precisament aquest noi, mentre anàvem caminant, ens va ensenyar un card, una planta, sí, del card. Trenca una fulla i diu, mira't aquesta fulla. Llavors, mira't els capitells. Els capitells, segons ell, o segons alguns, diguem-ne, historiadors, diuen que s'han inspirat amb el card. O sigui, aquelles fulles estan abigarrades, precisament venen de la fulla del card. La veritat és que aquestes petites anècdotes que van explicant enriqueixen molt la visita. Doncs, com he dit abans, aquest Cardus Maximus té uns 2 quilòmetres, i ells feien una delimitació de quilometratge, per dir-ho d'una forma. Cada 500 metres feien una columna. Llavors, sabies més o menys els recorreguts que hi havia entre una zona i una altra. El recorregut, precisament, de Apamea és molt interessant, i torno a referir-me a aquell noi que ens ho va explicar, perquè, a part de guarda, va ser col·laborador d'un equip d'arqueòlegs belgues que hi van cada any, i cada any estan fent noves excavacions, i gràcies a ells ara podem admirar tal com està Apamea, perquè 50 anys enrere no hi havia res, totes les columnes estaven a terra perquè han sofert moltíssims terratrèmols que cada vegada han anat ensolcint molt més tot el que hi havia, no? Doncs aquest noi ens anava anant explicant molts detalls i cosetes que et fa que a vegades una visita guanyi molt més interès. Ens explicava sobretot el terra, que bona part es conserva l'original, on se veuen perfectament el forat o diguem-ne la mosca que han deixat els carros per passant damunt de la pedra. En alguns llocs inclús hi havia uns foradets on els nois o els nens jugaven amb pedretes, amb jocs, àrabs, que actualment encara hi estan jugant. Ens ensenyava també que amb les columnes, o sigui, entre les columnes, els frontis, doncs hi havia uns detalls molt curiosos, sobretot molts d'ells de tipus sexual. Hi havia gravats penis, hi havia gravats parts femenines del cos humà, hi havia gravats actes sexuals, etc, etc. Que això, si no tens algú que tu te'n faci referència, doncs te passen desapercebuts.
Es troba molt lluny de la capital, aquesta ciutat?
Bueno, diguem-ne que està a la meitat del país. Nosaltres aquí vam anar des de Hama, que vaig comentar l'altre dia, però està a uns 150 quilòmetres d'Alep, que és la segona ciutat del país, amb importància. Els carrers que travessen aquesta via principal, aquest Carrer dels Màximus, n'hi diuen decumanus, i n'hi ha concretament, els més importants eren tres, que més o menys coincidien amb cada 500 metres. Allí el treball dels arqueòlegs ha estat molt interessant perquè en altres llocs han fet excavacions que han trobat quatre cultures diferents. Cada metre trobaven una diguem-ne una etapa anterior, des del grec, el bizantí, el romà, etc, etc, no? I quan tens, repeteix, una persona que et va mostrant tots aquests detalls, la visita es converteix en molt més interessant. I que van trobar allí una moneda romana, curiosíssim. Aquest Cardus Maximus acaba a la porta d'Antioquia, que està també molt ben restaurada. També trobem els banys, que estan doncs, a la dreta, mirant cap a la porta d'Antioquia. No queda massa cosa, estan en període de restauració, però sí que encara podem veure mosaics i també algunes pintures que s'aguanten com poden amb aquelles parets ja semiderruïdes. Aquest noi en alguns moments es cremava a terra i ens ensenyava mosaics que encara estaven per excavar, no? També ens ensenyava alguna figura, algun treball damunt la pedra, que tampoc, si no estàs atent i si no coneixes el tema, que ell ens traia unes herbes i ens anava ensenyant. No era pròpiament per obtenir doncs, un benefici, perquè nosaltres lògicament vam donar una propina. En aquest país la paraula baixec, pel oient que ho estigui escoltant, vol dir propina, i la sentirà molt sovint perquè estan molt acostumats que per tot els donin propina.
El fet de trobar una moneda romana doncs dona a pensar una mica de que la zona no està molt treballada.
No, en absolut, allí hi ha treballs per molts anys.
Sí.
Ja dic, aquest equip que està fent una feina sensacional perquè bona part d'aquesta columnata està aixecada i puguem admirar doncs, inclús ja la columna votiva. Aquesta, no l'han aixecat aquesta columna, però es veu la grandiositat que havia de tenir i el prestigi que havia de tenir la ciutat de Pamea, que en el seu moment era també un pas de caravanes, era un centre comercial d'intercanvi junt amb Palmira, o sigui que aquestes ciutats s'unien entre si. I bueno, també dintre de Pamea hi havia un teatre romà que es considera que havia de ser el més gran existent, però actualment pràcticament no queda res perquè la gent del lloc l'han utilitzat com a pedrera, anant tallant la pedra, sí. I han tingut en compte en absolut doncs, la importància que tenia el que estaven fent.
Vaja.
Com ja vaig comentar l'altre dia, Síria és un escàndol la quantitat de restes romanes, anteriors als romans bizantines, etc, etc, que es troben, i que, clar, passa una miqueta de tot això.
Molt bé.
Marxem de Palmira. Llavors...
ens anem, eh?
Sí, ens anem cap al castell de Saladí. Aquest castell en vam estar parlant una mica l'altre dia, o almenys el vam anomenar.
No es troba gaire ben conservat, no?
No es troba gaire ben conservat, però realment és un castell espectacular. Allí, o sigui, a través dels programes hem comentat de visites a diferents castells i a vegades dius, bueno, un altre castell, però aquest castell val la pena de visitar-lo precisament per la zona on està. Així que molts dels altres castells estan en zones molt poc poblades d'arbres, aquí està, diguem, amb uns penya-segats impressionants que fan que tingui una singularitat. Potser no és el més bonic. El que em deia Laurens d'Aràbia va dir, diu, crec que és el més sensacional en construccions de castells que he vist mai. Això ja ho vol dir tot. Els croats, quan van arribar allí, el castell ja estava pràcticament construït, però van veure una zona que podia ser feble, que estava, bueno, que era de roca massissa. Llavors, ells el que van fer va ser tallar aquesta roca, anant obtenint pedres més petites per acabar també la construcció, i fins a, bueno, a rebaixar-lo potser uns 28 metres d'alçada, que és molt. Llavors al davant d'on seria l'entrada del castell, mm-hmm, van deixar-hi una columna, com podem veure a Tarragona, que hi ha amb aquesta cantera romana, que no recordo com se diu, dels que van deixar una columna al mig perquè veiessin, doncs, la grandària o la dimensió que tenia aquella pedrera. Doncs ell ho van fer, però la pretensió d'allí era utilitzar-la com a suport per un pont llevadís. El castell no està en massa bones condicions, però es pot visitar. Lògicament tot aquests llocs s'han de pagar una entrada. Van fer una visita molt ràpida perquè resultes de que estàvem en l'època del Ramadà, doncs sí, allí tancaven les 3 de la tarda i clar, van tenir com una hora per poder fer la visita i va haver d'anar corrents. El que sí que vull ressaltar d'aquests castells és que construïen uns grans dipòsits d'aigua, unes cisternes, i en aquest cas vam trobar aquesta cisterna en un lloc que semblava realment una església, però no havia estat mai una església. Mm-hmm. Però la construcció, doncs, donava a entendre com si ho hagués estat. Després de visitar el castell de Saladí, vam anar cap a un altre, diguem-ne, fenomen molt especial que té aquest país, que es diu les ciutats mortes. Diu, per què es diuen les ciutats mortes?
Són ciutats abandonades. No?
Abandonades, sí, sí, sí. Però és que impressionen, perquè havien de tindre en aquells moments una categoria i una importància extraordinària. La gent que vivien allí havien de ser molt rics, perquè estan construïts amb pedres, cases extraordinàries, amb voltes romàniques, però bueno, és que no estic parlant de quatre cases, estic parlant era d'un poble, i aquell poble està allí tirat. No inverteixen ni un cèntim. Nosaltres queixàvem...
Aquestes cases les van construir els romans, però...
Bueno, els romans o posteriors als romans. Mm. Perquè, bueno, aquestes ciutats són, les que van visitar, són Sergília i Albara. N'hi ha més, n'hi ha 5 o 6 d'aquestes ciutats, però bueno, quan has vist ja una o dues, la veritat és que ja en tens prou per donar-te una idea de la dimensió, no? Aquestes ciutats que estan a uns 2 quilòmetres de la carretera, o sigui que si vas amb un autobús i has d'anar-hi a peu, diu una nota que vam trobar allà, diu que és sens dubte la més Sergira, la més inquietant i evocadora de les ciutats mortes, perquè les façanes, a pesar de que això fa 15 segles, o sigui, ja no era pròpiament dels romans o era cap al final de l'època dels romans, diu, les façanes de pedra estan netes de terra i de llot i d'herbes, no? I no hi ha ni arbustos silvestres ni malesa, o sigui que es poden anar contemplant perfectament, i el no haver-hi, doncs, la malesa, doncs, no s'ha integrat en les pedres i no ho ha destruït. No puc dir massa coses més, però sí que d'aquestes ciutats mortes han tret uns mosaics que han posat en un museu que es diu Al-Mahra, que allí es pot veure la singularitat i la bellesa i la importància que tenia aquella zona. Vam visitar una altra ciutat que es diu Albara, però en aquesta ciutat no vam tenir la sort de Sergilla, perquè aquí entre les cases, doncs, hi havia, estàvem cultivant oliveres i plantes d'allí, llavors era inclús molt difícil poder-les localitzar. Però en la visita de Sergilla ja crec que en vam tenir més que suficient. De fet, hi ha unes altres ciutats que diuen ciutats colmenes. Aquestes són menys interessants, però no deixen de ser curioses. Són unes ciutats que construeixen les cases com si fossin unes petites cúpules. Aquestes construccions les fan d'aquesta manera perquè els protegeix de la calor i els protegeix del fred. Doncs, bueno, ens van convidar a entrar a dintre, van fer un te, ens van explicar una miqueta la seva manera de vida. Són, diguem-ne, comunitats familiars que, doncs, que viuen dels cultius, viuen del bestiar i, bueno, de les quatre coses. I ara, en aquest cas, també una miqueta el turisme, perquè sempre, doncs, paren la mà amb la seva paraula fàngica, que es diu Maship.
Maship. No, et volia preguntar la moneda de Síria, que és la lira, no?
És la lliura siriana.
Sí, la lliura siriana.
Sí, i el seu valor és, diguem-ho en pessetes, que és més fàcil, unes 2,55 pessetes. Diana, el seu valor ens afavoreix moltíssim perquè amb l'euro estem en franc avantatge. Abans treballaven només amb dòlars. De fet, sí, el dòlar encara és una moneda, diguem-ne, de tassació. L'hotel ens diu, tants dòlars, pots pagar-ho o bé amb dòlars o amb la moneda del país, o amb euros. Vull dir que l'euro és una moneda també corrent allà, i generalment acceptada.
Correcte.
Llavors, ja des de les ciutats mortes ens arribem a una de les altres ciutats més importants, la segona importància del país, que és Alep. Alep està considerada, almenys ho consideren, com la ciutat més antiga del món habitada. O sigui que, segons ells, fa uns 4.000 anys i pico que està habitada.
Perquè hem de tenir present que estem parlant de Síria, la cuna de la civilització, no? O una de les cunes de la civilització, no?
I totalment, sí. I en aquest cas, quan parlem d'Alep, és una ciutat també que no ha estat diguem-ne conquerida per les armes, i gràcies a això es conserven unes ciutats, la ciutat antiga, en molt bones condicions, i és una ciutat també molt atractiva, però molt atractiva. És més petita que Damasc, i anar, doncs, al casc antic has de recórrer, es van dir que hi havia com uns de 10 a 12 quilòmetres de carrers coberts. O sigui que anant per aquests carrers costat i costat, tots són bodiguetes, per tant, és tremendo. Si el viatger vol fer compres, val la pena que primer miri el Zoco de Damasc, els preus, i de fet la mateixa mercaderia ho miri a Alep. A Alep segurament que li sortirà més barat, perquè no és ni molt menys una ciutat tan turística com ho és Damasc.
Va ser un important punt de la ruta de la seda, no?, antigament.
Sí, totalment, sí, de la seda, de caravanes, sí. Amb aquestes ciutats tenen molts carabassars. Els carabassars, tant n'hi ha a Turquia, en trobem molts a Síria, eren el lloc on posaven els caravaners. Allí, doncs, venien els seus articles, intercanviaven, dormien, s'aprovisionaven i seguien les seves rutes cap a moltes altres ciutats, com has dit tu abans, les rutes de la seda, els quatre punts cardinals. Alep, n'hem de parlar una miqueta bastament, perquè té molts atractius. Té la ciutadella, que està al vell mig de la ciutat antiga, que és un promontori.
Serà dalt d'un turó, no?
Sí, és dalt d'un turó. I per accedir-hi has d'anar, doncs, per una rampa que hi ha, que sí, la nit la tanquen, per visitar-la s'ha de pagar entrada. Està declarat Patrimoni de la Humanitat, i realment donar un vol des de baix per tota la ciutat, la ciutadella aquesta, també és encantador, sobretot quan anem a la tarda, quan el sol baixa, que dona aquests colors tan atractius a la pedra. Lògicament, a dintre també té els seus atractius, però bueno, considero que ara en aquest moment potser no és el moment de comentar-los. Doncs el viatger, quan hi vagi, doncs que s'hi passi un parell d'horetes ben bé i pugui contemplar el que s'està reconstruint, perquè han reconstruït bàsicament el que és la part externa de la ciutat, que està il·luminada per la nit, però la part de dins és una feina que estan fent encara. També a costat, molt al costat de la ciutadella, hi trobarem els banys turcs, n'hi diem, però en aquest cas diem banys sirians. Nosaltres hi vam anar amb aquests banys i vam tenir una mica de problema, en el sentit de que hi ha uns horaris diferents per homes i uns altres de diferents per dones, però gràcies a que érem uns quants, doncs, i no tenien, crec jo, cap compromís, ens van acceptar anar-hi el dia següent a la tarda, o tarda vespre, no? Llavors no van agafar compromisos d'habitants d'Alep, i vam estar nosaltres. També vull fer un comentari curiós, perquè allí me vaig trobar amb un senyor italià, era una parella d'italians, és a dir, érem nosaltres i la parella d'italians, no? Que, bueno, que ens vam anar doncs, al bany de vapor, és a dir, vam parlar allí, estàvem parlant en anglès, però de seguida ens vam adonar que, bueno, que no eren anglesos, i em vaig identificar que era doncs, d'aquí, que era català, no? I aquest senyor diu, vaja, jo he estat a Barcelona, i la meva núvia va ser, en un moment determinat, la Tita Cervera, que va ser la Miss Espanya, la dona doncs, del Baron Thyssen. I bueno, vam estar parlant una bona estona amb aquest senyor, que per cert doncs, era una miqueta de la jet set italiana, i bueno, mira, doncs la cosa va quedar aquí. Bueno, a l'EP podem visitar un altre, un hotel, podem visitar, també ens podem hostatjar, nosaltres ens hi vam hostatjar, que es diu l'Hotel Baron. És un hotel que va ser construït a l'any 1909.
I quin ha estat de personatges famosos, no?
Exacte. Doncs en aquest hotel fins a l'EP arribava l'Orient Express i s'hostatjaven allí, no solament gent de l'EP, sinó de gent de la zona, dels contrades, inclús hi anaven de Damasc. Allí doncs hi va estar l'Agatha Christie, que va escriure no sé si part o tota la novel·la Assassinat a l'Orient Express, i va estar Lorenz d'Aràbia, que per cert Lorenz d'Aràbia es veu que va deixar de pagar l'última factura.
Ah, sí?
Sí, i la tenen allí amb un quadret. A l'Hotel Baron, diguem-ne, jo entenc que és bonic anar-lo a visitar, però per estar-hi, almenys per la part que em toca a mi, no vaig estar massa content. Perquè és un hotel ja decadent, no l'han renovat, allí veus uns quadres penjats a la paret, que els marcs estan tan deteriorats que els salten a trossos, a vegades doncs...
Vas pagar la factura?
Vam pagar la factura, sí, una miqueta a disgust, però vam pagar la factura. I el cert és, per exemple, recordo que vam anar a esmorzar i a la cadira que vaig seure hi havia un clau que em va fer un set als pantalons. Em vaig queixar, vaig dir, bueno, escolta'm, això no pot ser. Ah, em van demanar disculpes, treuen la cadira allí, la posen en una altra taula i me'n posen una altra. Al cap d'una estona, en aquella taula s'hi seia un altre senyor. Bueno, ja no vull explicar res més, no? Entenc, repeteixo que val la pena visitar-la, però jo no aconsellaria doncs, hostatjar-s'hi, perquè també és un hotel bastant caret.
Ja, ja.
Què tenim més a Alep? Hi ha carabassars, hi ha la gran mesquita. En aquest moment nosaltres no vam poder visitar-la, a pesar de que vam fer moltes visites precisament per poder-hi entrar, però està en reconstrucció, i no t'aclarien que no es podia visitar per això, només se'n deia, torneu una altra hora. I bueno, és una mesquita que val la pena, és molt semblant, almenys per la construcció, a la que hi ha la capital de Damasc. També hi ha el Museu de les Tradicions, que és molt bonic, i també hi ha la part, diguem-ne, de les esglésies ortodoxes gregues, hi ha una catedral maronita, hi ha una església armènia, que amb aquesta església armènia hi vam anar amb una missa, unes misses que duren aproximadament 2 hores, estan a mig camí entre els ritus coptes i el cristià. De fet, amb una entesa que hi va haver amb Joan Pau II, que abans estaven separats, doncs es va tornar a admetre el sí de l'església catòlica. L'assistència a aquesta missa vaig considerar que era molt interessant, perquè canten moltíssim, la cerimònia és molt diferent de les nostres, i bueno, vull dir que és una bona experiència. Bueno, deixem ja l'EP i anem a fer unes visites en derredor, molt a prop de l'EP, que hi ha, per exemple, un fet molt curiós, que és la visita del monestir de Sant Simeon a l'Estilita. Explica una miqueta la història d'aquest senyor. Aquest senyor va néixer l'any 392, diu que era fill d'un pastor, i molt jove va optar per viure en un monestir. Però al monestir es veu que no s'hi trobava massa bé, que ell volia una vida de set, i se'n va anar cap a aquest lloc. Va agafar tanta fama, la gent l'anava a veure, a fer predicacions, i un dia, cansat de que el toquessin contínuament, doncs agafa una ferrada d'aigua i li tira amb una senyora. Aquesta senyora, que tenia no sé quina malaltia, es veu que es va curar. Sí. Lògicament la fama es va estendre, i llavors va dir, prou, s'ha acabat, i va fer construir una columna que tenia 3 metres d'alçada, però continuaven venint gent i continuaven venint més gent. Llavors, tot i els 3 metres, encara aconseguien tocar-lo, i llavors va dir, prou, s'ha acabat, i m'ha fet construir una de 18 metres. I llavors estava allí predicant. No tenia massa efecte per a les senyores, sempre quan predicava se'ls carregaven, però va ser considerat la persona o l'home més famós del segle en què va viure, que de tot arreu del món cristià han sempre peregrinacions per anar-lo a veure. Quan es va morir, allí van edificar un monestir molt maco, per cert, tot i que ha estat reconstruït perquè els terratrèmols han passat molta factura, però és com un triple, una triple església ja amb plantes octogonals, realment molt interessant. Aconsellar-ho anar a veure. Amb la visita aquí al monestir de Sant Simeó també vam arribar-nos a Indara, que és un temple hitita, que hi ha un temple hitita d'aquest tipus de temples que no n'hi ha molt pocs de coneguts. Està en una zona alta que, a pesar dels esforços que han fet els japonesos, allò s'està derruint perquè està en un terraplè de terra i no poden sostenir-ho.
Dels esforços dels japonesos?
Sí, amb estudiar la manera de que es pugui conservar. És un tipus de temple molt diferent dels que estem acostumats, perquè temples romans, temples bizantins, n'hem vist moltíssims, però d'aquest tipus de temples no n'hem vist, que hi ha també unes estàtues fetes de basalt, hi ha un lleó tombat, hi ha un a terra, hi ha unes empremtes d'uns peus enormes. Bueno, el significat tampoc no es coneix massa.
Ja.
També un altre lloc que vam visitar, perquè ens queia també de camí, era Katura, on hi ha uns sepulcres romans esculpits a la roca. Bé, ens anem ja d'aquesta zona d'Alepo i ens anem altra vegada cap a Damasc.
Em veig fent una quarta etapa, eh?
No, esperarem que no.
Em veig fent una quarta etapa.
Damasc ja en vam parlar. I sí. Volia parlar alguna coseta més, però penso que m'ho deixaré al tinter.
Llavors, breument.
Des de Damasc vam visitar Malula, que en vam parlar l'altre dia, que és on el monestir de Sant Sergi, una iglesia molt petita bizantina, vam trobar amb una noia que parlava la mateixa llengua de Jesucrist, l'arameu, i que comentava l'altre dia que passaríem
la veu.
Per tant, potser és el moment de que la sentim parlar.
تسكن إيروتشاخ أحمل بشمو تيب على رعا أبلح لحمح أخو اليومح وغفر لح احتيوفح أخمل أنحن غفريت تي مخط عمينح ولافش التخلنح تغرب يوثا بس حسلنح مشاذا أم
El que hem escoltat és el Pare Nostre, tal com ja vam anunciar en edicions anteriors. Amb aquesta església era molt curiosa perquè, com moltes esglésies, està assentada sobre una anterior, diguem-ne, pagana, i l'altar sembla que s'ha conservat d'aquella època perquè té un forat lateralment que sembla que servia pels sacrificis que feien d'animals, on baixava la sang de les bèsties, no? També té un altre quadre molt curiós on es veu el Sant Sopar, a diferència de com l'estem acostumats a veure, que la figura de Jesucrist està al centre. Aquí està en un costat molt més coincident amb la cultura, aquella cultura, perquè el que convida sempre està a la part lateral més a prop de la cuina per poder servir amb els seus invitats.
Correcte. Bé,
continuem fins a Saint Naya, que és un convent de monges, on allí hi ha un retrat de la Verge Maria. El convent es diu també la Verge Maria, que diu que va ser pintat per Sant Lluc. Es pot visitar, no es divisa massa bé com és. I bueno, i l'últim lloc que visitarem serà Mar Musa, on hi ha una església que abans era un monestir, una església penjada dalt d'una muntanya, que per accedir-hi doncs s'ha de caminar pujant uns esgraons uns 20 centímetres, on allí es practica un ecumenisme on pot anar qualsevol que vulgui, de qualsevol religió, de qualsevol idioma, i allí es posen en comú moltes opinions i diferències, i el que es tracta precisament això és posar-se d'acord per edificar una pau en el món.
Escolta'm, tema del menjar, Síria. Mel, dàtils, pistatxos, el kebab, que són uns pinxos de carn, no? El kibe, que són unes boles fregides amb moresc.
Sí, no? Sí, sí.
Es menja bé?
Es menja molt bé. I els mitzers. Els mitzers és una sèrie de plats que et porten, que són de verdures, són de salsetes, etc etc. I això et permet acompanyar el menjar que estàs fent, però diguem que amb una mitzer i un plat principal hi ha entens de sobres, que no t'ho acabes.
Hi ha una creva de cigrons també, i del verginia.
De cigrons, no? Sí, l'humus, sí. El verginia no sé com se diu, però és boníssima, ni que m'encanta la verginia, la treballen però fantàsticament.
Tinc aquí apuntat també un altre menjar, un altre plat, que és el shawarma, que és un pa ple de carn de corder.
Sí, sí, sí. Ells també fabriquen un pa que és totalment pla, sí. Llavors posen carn de corder al mig i també posen verdures, etc. Llavors ho encaragolen i tu menges com si fos un xurro i ja està fantàstic.
Molt bé. Escolta, m'han entrat moltes ganes d'anar a Síria.
Sí, t'acabo d'explicar l'últim, que és a Bosra, que sí, és una ciutat que està al sud de Damasc, on es conserva un teatre romà també fet de basalt negre, fantàstic, fantàstic, que cada dos anys hi fan un festival internacional i que el que va a Síria hi ha d'anar, encara que li diguem només un petit comentari.
Santi, tres etapes a Síria, ha valut molt, molt la pena, de veritat. Ens ha entrat, insisteixo, m'ha entrat moltes ganes d'anar cap a Síria. Ja no sé si tu vols seguir portant el programa, jo me'n vaig cap a aquest país. Ha estat un plaer. D'aquí 15 dies tornarem amb un altre viatge.
D'acord.
Gràcies.
A vosaltres.
Santi Nogués, com sempre, el viatger de les maquinàries. Marxem, no a Síria, perquè avui no podem. Tanquem les maquinàries. Tornarem el diumenge que ve. Gràcies per estar amb nosaltres. Ha estat un plaer.